Ràdio Gràcia, 107.7 FM. Bona tarda, amics i amigues. Tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatre de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM. Seguim amb el nostre programa de divulgació de la poesia universal, el haiku i la tanka com a disciplines japoneses, i així posem a l'abast de les noves generacions aquest projecte cultural, especialment en disciplines de Japó, les quals fem actualment en llengua catalana, castellana i japonesa. També en altres ocasions es fa en altres idiomes. En aquest programa potenciem els Premis Literaris Grau Miró amb 11 anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podreu seguir-nos el dijous a les 7 de la tarda, dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a 22 hores, dissabte a les 14 hores, diumenge a les 11 del matí. I recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 FM Ràdio Gràcia. Avui ens acompanyen Susana Domènech, Sílvia Castro, Sebastián Ruiz. I donem el nostre agraïment a Jordi Domènech i al Dani com a tècnics de Ràdio Gràcia que atén i fa possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, tornem altra vegada, una setmana més, amb un... Bueno, sempre parlo una mica del clima d'avui. Avui he sortit de casa i hi havia com una boira, com si el Tibidabo portés una camisa tota blanca. O sigui que pràcticament no he vist el Tibidabo, cosa que vol dir que hi ha humitat, que hi ha boira i, de més, fa fred.
Però no fa tant de fred com havien dit, que faria. Ens havien espantat.
Sí, ja vindrà.
Però dijous era el dia que faria tant de fred, que no podíem sortir de casa.
A les 12 de la nit.
Doncs, jo continuo anant abrigat com sempre, perquè això ens hem de mantenir abrigats.
Estiu i hivern,
perquè sempre mantenir la temperatura. Ideal. I a més, és hora d'anar canviant les flors dels balcons, no?
Sí, jo avui parlava precisament de plantes. No de flors, però he portat aquí un escrit que he fet de la sàlvia. Mm-hmm. La sàlvia és la planta medicinal i és sàlvia officialis, però també té uns altres noms, com hierba sagrada, salima, té indígena i verdecillo. Les parts que s'utilitzen són les fulles i les llavors. Té propietats aromàtiques i també curatives. Es fa servir per les carns, per sazonar les carns amb les fulles seques o també fresques. També per posar els olis i els vinagres, per fer de condiment. Com a infusió, va molt bé per curar les vies respiratòries, també per la inflamació de la boca i el coll. Les fulles guardades en bosses, als armaris, com un pupurri, no? Això que hi ha, aquestes bossetes que hi ha en tot de barreja, va bé pels insectes, per les polilles de l'armari. Són plantes sempre estan verdes, tot l'any, no caduquen. Més o menys l'alçada que arriben a créixer són de 60 a 90 centímetres, més o menys. La multiplicació és per esqueixos. El terra té que ser un terra alcalí i ben drenat. També es recomana fer-la servir com planta de companyia a l'hort. Planta-la junt amb les cols, repel la mosca de la col, la mosca blanca de la col. I la sàlvia també és una planta decorativa i les flors atrauen a les abelles. També és bo que les flors atraguin a les abelles. És originària del Mediterrani, però si ho veuriu a les climes molt freds, doncs també viu bé. I per últim, els romans la recol·lectaven amb una gran cerimònia, perquè la consideraven sagrada.
Molt bé.
Què us sembla?
Molt interessant, sempre.
Cada un, no jo, plantes.
Pues... No, ja va bé, ja va
sí,
bé.
Sí.
Almenys tenim referència del que hem de fer cada temporada.
Sí. Bueno, aquesta planta és de tot l'any, o sigui, aquesta planta no és de temporada. Està sempre verda.
Bueno, però quan arriba la temporada hi ha una cosa...
Home, sí, després sortirà la flor...
O novembre n'hi ha unes, o a primavera n'hi ha unes altres...
Bueno, ara el que hi ha són els com es diu? Els ciclàmens, que és bulbos. Ara totes les patates, les cebes, ara floreixen. Hi ha els crisantems, encara, i els bulbos. Uh-huh. Els narcisos i tot això...
Ara l'hivern es planta i a la primavera surten.
Sí. Bueno, els ciclaments són de tardor i hivern, estan florits a l'hivern, i molts per terra es posen ciclaments perquè és que és d'aquest temps, no floreixen a la primavera, no, floreixen ara.
Molt bé, doncs cada vegada anem aprenent coses, en depèn de tot. Bé, ara farem, entre el Sebastián i jo mateix, farem...
I Susana.
I la Susana... Farem, doncs, una escenificació, diguem-ho així, dramàtica, que es diu del fotògraf. I hi ha el redactor, el doctor i la senyora. Llavors, el redactor, qui ho fa?
Tu. Redactor i doctor. La Susana, la senyora, i jo hago del fotògrafo.
Ah, vale. Doncs comencem així. Això ja veieu que és una mica improvisat, eh?
Sí.
Es diu el fotógrafo. El redactor comienza así. Un matrimonio que llevaba muchos años de casados y no había logrado tener familia suspiraba por un hijo. Un médico encuentra la causa del problema. El marido es estéril.
¿Y ahora qué hacemos, doctor?
Bueno, algunas parejas recurren a la fecundación in vitro. Otras parejas utilizan algo más sencillo y natural y buscan a un padre sustituto.
¿Y qué es un padre sustituto?
Es un hombre seleccionado con mucho cuidado y que hace por una sola vez las funciones del esposo de manera que la mujer queda embarazada. La señora vacila un poco, pero su marido le dice al doctor que él no tiene inconveniente en adoptar aquello con tal que su esposa vea realizada su ilusión de convertirse en madre. Por intermedio del doctor se contrata a un joven y se hace una cita para que al siguiente domingo ausente el marido de la casa vaya a visitar a la señora y cumpla su tarea. Sin embargo, un fotógrafo de niños que había sido llamado a una casa cercana para retratar un bebé se equivocó y llegó a casa de la señora. Buenos días, señora.
Buenos días, señora. Vengo por lo del niño.
Si pase usted... ¿Gusta tomar algo?
No, muchas gracias. El alcohol no es bueno para mi trabajo. Lo que quisiera es empezar cuanto antes.
Muy bien. ¿Nos vamos a la habitación?
Puede ser allá, pero también me gustaría uno aquí en la sala, dos en la alfombra y otro en el jardín.
¿Pero cuántos van a ser?
Ordinariamente son 5 en cada sesión, pero si la mamá coopera pueden ser más. Le voy a enseñar este álbum. Me gustaría que viera antes algo de lo que he hecho. Tengo una técnica muy especial que le ha gustado mucho a las señoras. Por ejemplo... Mire el retrato de este niño tan bonito. Lo hice en un parque público a plena luz del día. ¿Cómo se junta la gente para verme trabajar? Esa vez me ayudaron dos amigos porque la señora era muy exigente. Con nada podría yo darle gusto y quedarle bien para... Para colmo esa vez tuve que suspender el trabajo porque llegó una ardilla y comenzó a morderme el equipo.
La señora estupefacta lo escucha todo.
Me lucí, todo lo hice en menos de 5 minutos. Llegué y ¡pa, pa! 2 tomas y mire los gemelos que me salieron.
La señora estaba cada vez más asustada.
Con este niño batallé un poco más porque la mamá era muy nerviosa, hasta que le dije, mire señora, vuélvase hacia el otro lado y déjame hacer todo a mí. Ella se volvió y así pude yo hacer mi trabajo.
A estas alturas la señora estaba a punto del desmayo.
¿Quiere que comencemos ya, señora?
Cuando usted diga.
Está bien, voy por mi trípode.
¿Trípode?
Sí, es que usted sabe, mi aparato es muy grande y necesito un trípode para apoyarlo y estabilizarlo. Porque ni con las 2 manos puedo sostenerlo bien.
¡Ay, qué desmayo!
La señora apoyándose en la pared se desmaya.
Señora, señora, ¿qué le sucede? Cada vez entiendo menos las mujeres, por nada se desmayan.
Fin. Bueno, pues hemos ya dramatizado algo.
Bueno,
humorístico.
Exacto.
Sí, humorístico.
Doncs ara jo vaig de drama, eh?
Ah, sí? Bueno.
Jo vaig de drama.
Ai, de tot, jo de tot,
sí,
avui.
Aprofitant l'actualitat.
Sí.
I que es va morir ahir o abans d'ahir, ja no ho recordo, el Germán, el Juan Germán, el poeta
argentí. Ah, sí, sí, el Germán.
Sí? Doncs pensava, he triat un parell de poemes i pensava, doncs, llegir, doncs, sí, doncs, els seus poemes més coneguts. El primer es diu Te nombraré veces y veces. Y es, te nombraré veces y veces, me acostaré con vos noche y día, noches y días con vos, me ensuciaré cogiendo con tu sombra, te mostraré mi rabioso corazón, te pisaré loco de furia, te mataré los pedacitos, te mataré uno con Paco, otro lo mato con Rodolfo, con Haroldo te mato un pedacito más, te mataré con mi hijo en la mano, y con el hijo de mi hijo muertito, voy a venir con Diana y te mataré, voy a venir con José y te mataré, te voy a matar derrota, nunca me faltará un rostro amado para matarte otra vez, vivo o muerto, un rostro amado hasta que mueras, dolida como estás, ya lo sé, te voy a matar yo, te voy a matar. Y el sagón es el juego en que andamos. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Bueno, són poemes així una mica durs, però
sí,
també recordem,
sí,
que...
Es que le mataron el hijo y la mujer embarazada casi a punto de dar a luz, ¿eh?
Bueno, la van tenir en vida fins que va tenir el net, diguem-ne, la neta, de fet.
I després desaparecieron todos.
Exacte, sí. I li van matar els dos, llavors s'entén que la seva poesia, doncs, sí, una poesia, doncs...
Dura.
I se le nota en totes les poesies, se le nota.
Sí. Però bueno, em semblava com de justícia fer un parell de poemes, ni que fossin. A més, com que ja hem tingut el teatre i així
sí,
abans...
Ja hem fet, no? Ja la broma,
fet
no?
Mica, exacte, sí.
Ara, Sebastián.
No, sí. Otra vez.
Otra cosa, no tiene.
Bueno. Home, hemos de romper con la tónica.
Bueno, pues ahora... Ah, con una mía. El mar.
Vale, venga.
Cuando tengo una pena, me voy a la orilla del mar. Y allí, sentado en la arena, veo las olas llegar. A la espuma le pregunto para no tener que dudar. Y me dicen su murmullo que me quieren aconsejar. Eres un hombre maduro, afrenta la realidad. Y aunque resulte muy duro... lucha con la adversidad. Puede contener la semilla que te haga triunfar. Has de encender la cerilla para poderte alumbrar. Aprende de los errores que es lo que enseña más. No te niegues a hacer favores y trata con humildad. No es feliz quien más tiene, sino el que más sabe dar. Y si tú no te detienes, todo lo puedes lograr. Marcha siempre adelante con orgullo y dignidad, valorando lo que tiene, procurando mejorar. El más de los marineros, aunque no sea un capitán, barco es un velero o un crucero en alta mar. No le temas las olas, afrenta al temporal, no te sueltes de la soga y no mires para atrás. La pena que yo siento, no sé por qué será, me corroe por dentro y me impide respirar. Tengo negros pensamientos, el mar se los va a llevar, cuando sus aguas contemplo en toda su inmensidad. Volveré otro día cuando tenga necesidad. El mar me da la alegría. Las penas con las olas se van.
Muy bien. Pues os voy a leer unos haikus que tengo aquí. Séculos brillants sobre la carena, l'art de Sant Martí. cobreix de blanc sobre els alts cims la gran nevada. Vell mur enderrocat, l'heura repte amunt sobre les escletxes. L'hivern congelat, l'arbre nu espera la nova primavera. Cirerer florit, es posa les teves flors damunt la terra. Què et sembla?
Molt bé, eh? Molt bé. Veig que aquí tothom s'està animant a crear.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. A veure, com a propòsit d'any nou.
Teatri creatiu.
Exacte, sí, sí. Doncs a veure, jo ara llegiré un conte de la Patricia Highsmith que està recollit dins dels petits contes misògins. I primer començarem amb el que parla de la coqueta. Hi havia una vegada una coqueta que tenia un pretendent del qual no se'n podia lliurar. Ella es prenia seriosament les seves promeses i declaracions i no volia deixar-la de cap manera. Fins i tot es creia les seves insinuacions. Això l'emprenyava perquè s'interferia en les seves noves coneixences i n'impedia els regals, els afalacs, els rams de flors, els sopars i tot allò que un pot obtenir. A l'últim, Yvonne va decidir insultar i mentir al seu pretendent Bertrand i no donar-li res de res, la qual cosa encara era menys del no-res que solia regalar als seus altres amics. Tanmateix, Bertrand reincidia en les seves atencions, ja que considerava aquelles rauxes malagradoses com quelcom de femení i normal, un excés de modèstia. Finalment, ella li clava un sermó en què per primera vegada en la seva vida deia la veritat. Però com que ell no hi estava acostumat i d'una dona bonica sols n'esperava falsedat, va considerar aquell enfilall de mots com un seguit d'incoherències i continuar cortejant-la. Yvonne provà d'enverinar-lo posant arsènic a la tassa de xocolata que solia prendre a casa seva. Però ell se'n recuperà i va pensar que aquella era una prova encara més gran i encantadora de la seva por a perdre la virginitat amb ell, per bé que la virginitat ja l'hagués perdut als 10 anys quan va dir-li a la seva mare que l'havien violat. Així és com Yvonne va enviar a la presó un home de 30 anys. Durant dues setmanes havia estat intentant seduint-lo, dient-li que tenia 15 anys i que estava boja per ell. Li encantava haver arruïnat la seva carrera i convertit la seva dona en una infeliç desgraciada i atordit una filleta de 8 anys. Uns amics van comentar a Bertrand: "Tots hem xalat amb ella i ens l'hem dut al llit com a mínim un parell de cops. Tu ni això no has aconseguit i mira que costa poc." Però Bertrand pensava que ell era diferent als ulls d'Yvonne i, tot i que se n'adonava que el seu enrevenxinament era excessiu, també ho considerava una virtut. Yvonne va incitar un nou pretendent a matar Bertrand. Aconseguia el seu consentiment tot prometent-li que es casarien tan bon punt l'eliminés. A Bertrand, però, va dir-li el mateix respecte a l'altre home. El nou pretendent va desafiar-lo, fallar el primer tret i llavors es posà a parlar amb la seva pretesa víctima. L'arma de Bertrand s'havia negat rotundament a disparar. Van descobrir que tots dos havien rebut promeses de matrimoni i, mentrestant, li estaven enviant regals d'allò més cars i diners durant les petites crisis d'aquests últims mesos. Estaven realment ressentits, però no se'ls ocorria res per castigar-la. Per tant, van decidir matar-la. El nou pretendent l'anà a veure i li digué que ja s'havia desfet de l'estúpid i persistent Bertrand. Llavors, Bertrand tustà la porta. Els dos homes van simular una baralla. En realitat van empènyer Yvonne entre ells i la mataran a base de cops al cap. La coartada era que, en intentar interposar-s'hi, havia rebut un fort cop accidentalment. Com que el jutge de la ciutat ho havia experimentat ell mateix i havia estat escarnit pels propis conciutadans degut a la coqueteria d'Yvonne, sentia una secreta alegria per la seva mort i va deixar-los en llibertat sense més ni més. D'altra banda, era prou llest com per veure que aquests dos homes no l'haurien matat si no n'haguessin estat follament enamorats, i això, ara que acabava de fer els 60, l'inspirava una gran pietat. Només va assistir al funeral la donzella d'Yvonne, sempre molt ben tractada i pagada. Fins i tot la seva família detestava Yvonne. És prou misògin, eh?
Sí. Déu-n'hi-do, no?
Sí.
N'hi ha algun altre que és pitjor, eh?
Després en farem algun altre.
Molt bé.
M'explicaré un conte, la mala cosecha.
Avui podíem anar de contes, eh?
Sí,
anem de contes.
Sí. Una família de campesinos que trabajaban en los campos cultivando arroz tuvieron una mala racha. El arroz aquel año sufrió las inclemencias del temporal. El granizo destrozó gran parte de la cosecha. Poco quedó en la recogida del cereal. Caso, el hijo menor de la familia, le gustaba escaparse. Se iba a los arrozales, él solo, sin que nadie lo viese. se perdía por los campos. Encontró un cuenco de barro cocido allí tirado entre la hierba. Era viejo y parecía que llevaba mucho tiempo allí, perdido, entre la maleza. Lo cogió y se lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. ¿Acaso también le gustaba recolectar hierbas, especies aromáticas, que luego su madre utilizaba para sazonar la comida? Así, de vuelta a casa, llegó con los bolsillos llenos. Entró en la cocina y su madre estaba preparando el fuego para la comida. Sacó todo lo que llevaba en sus bolsillos, encima de la mesa. «Hoy veo que has encontrado de todo», dijo la madre, sonriendo al ver todos aquellos hallazgos. «Hasta un cuenco para comer arroz». Entonces la madre coció el arroz con las especies y lo sirvió en el cuenco. Casu comía y comía arroz y nunca se acababa. El cuenco seguía lleno. Llegó el padre y al ver lo que pasaba se extrañó tanto que él mismo quería comprobarlo. Después la madre. Todos comían y el recipiente no se vaciaba nunca, ni un poco. ¡Qué bendición! ¡Así podremos comer siempre!, exclamó la madre. Pero el padre de Casu reaccionó diferente. Yo mismo iré al mercado y lo venderé. Es muy valioso y puedo sacarle un buen dinero. ¡Qué buena falta nos hace! Al ver la cara de disgusto del hijo, lo escondió en el alto del armario. Se levantó muy temprano, muy decidido, con gran entusiasmo, pensando que haría un buen negocio. Pero nada de eso ocurrió. Volvió a casa malhumorado. El mercado le tomaron por embustero, oportunista y farsante. Nadie le creyó. Explicaba una y otra vez la historia. Se mofaban de él. Harto de los desprecios, olvidó el asunto. La madre, por su parte, tuvo otra idea. Invitaré a mis amigas para que vean la magia que contiene el cuenco. Ellas sí sabrán apreciarlo. Las invitó aquella misma tarde. Estando todas reunidas, el marido entró en la casa y al verlas sentadas a la mesa alrededor del cuenco, lleno de arroz, maravilladas por su magia, enfureció y las echó fuera. Tiró el cuenco contra la pared y lo rompió. Casu cogió los trozos, salió fuera de la casa y con sus mismas manos escarbó la tierra, hizo un hoyo y lo enterró. Pasaron los días. Llegaron lluvias. Los días se hacían interminables para Casu, mirando tras la ventana, esperando que saliera el nuevo sol. Vio un gato lisqueando en la tierra cerca de donde él había enterrado su cuenco. Salió corriendo ahuyentando al animal. Volvió a escarbar y lo desenterró. ¡Qué sorpresa al ver la pieza de barro entera, totalmente unida! No faltaba ni un trozo. Casu daba saltos de alegría. Miró alrededor. Nadie le veía. Estaba... Esta es mi oportunidad, se dijo. Cogió el camino hacia el mercado, escondiéndose, por si acaso alguien le robaba su tesoro. Era suyo y de nadie más. Se paraba, descansaba un poco, luego caminaba otra vez. Ya faltaba menos, pensó. Hacía falta que corriese tanto. Pronto llegaría. Buscó en el bolsillo de su chaqueta y estaba vacío. ¿Cómo ha sido?, pensó. Si me ha caído por el camino. ¿Qué voy a hacer ahora sin el cuenco? Pero no, así no fue. El cuenco contenía magia en él y no podía venderse ni ser comprado a ningún precio, pues su valor no se paga con dinero ni con todo el oro del mundo. Por eso desapareció. No se perdió, no, y desapareció por la avaricia de los hombres. El dinero es demasiado importante. ¿Quién sabe dónde estará ahora? Valoramos demasiado, todos lo hacemos.
Molt bé.
Este l'he escrito jo, sí.
La seva producció de l'any 2014, ja.
Se va notant el progreso.
Entre plantes, flors i la botiga, ya, doncs...
Tengo tiempo
y ahora en invierno,
la tienda, en la tienda tengo tiempo de escribir.
I ara en invierno, cuentos sí. D'invierno.
Eso.
Molt bé, doncs ara jo us llegiré també un altre... Bueno, no direm contes, però diguem-ho així. El jardí llunyà, d'Edicions al Balancí, i l'autor és Josep Piera, i parla de la cultura de l'Alt Andalús. Això vol dir que fa ben bé un miler d'anys. Diu, sobre aquest títol, diuen, als temps antics, aquest tipus de llibres solien dur el nom de jardí, el de collar, o el de garlanda. Mostres n'hi ha abundants i prestigioses de tots coneguda. És collit el del jardí, qualificant-lo de llunyà amb l'esperança que els lectors sàpiguen apreciar-ne les virtuts, les essències i els sentits. I ara llegirem els poetes, alguns. Aquest es diu Ibn Darrah i és vers l'any 1030. 1030, eh?
Sí, sí.
No 2030, 1030. Ibn Darrah al castellí va ser el més brillant panegirista de l'opulent califat de Còrdoba a l'època del Mansur, el victoriós a qui acompanyava a les batalles. Va néixer en un poble anomenat Castalla. Còrdoba, propera o llunyana, cridà Ibn Darraj perquè fos el cantó de les seues darreres glòries. Les mans de la primavera han fet així dalt dels lliris, muralles i castells esplèndids. Són murs amb merlets d'argent, on els defensors en rogle llueixen espases d'or al voltant del príncep. A Còrdoba, cèlebre i volgut, va viure mentre li fou possible. La mort del Mansur, enveges, assassinats, odis, venjances, dugué la guerra civil i Còrdoba, la més culta i rica ciutat en aquell temps, se li acabà fent primer perillosa i aviat invivible. Els cristians del nord, que abans fugien paurosos davant dels corsers d'Alà, ara feien el cor del califat, trencat a trossos, com un vas de vidre en caure, fet bocins de llum tacats de sang. La terra anava tapant-se amb una dura capa d'acer, amb una cuirassa de guerra, amb una fredor de cendres. Abandonada Còrdoba, el destí més cruel, l'odi i el dolor de la guerra entre germans, Ibn Darraj inicia una desesperada fugida complicada en amargors, tot buscant la generositat d'algun senyor poderós i la pau perduda entre els carrers de València i les mesquites de Xàtiva. Déu va dur Ibn Darraj a un indret amb aigües manses que feien la terra fèrtil. Va estar-se anys a Saragossa, Lleida i Balaguer, llocs de la frontera extrema on cada dia es trobaven, com a germans, les gents del llibre. D'aquelles fermes terres, Ibn Darraj va haver de marxar per força cap a Dènia, a buscar una nau i partir lluny, a cercar que les folles muntanyenques d'una castalla recondita o recòndita on retirar-se a morir. Aquesta és una mica la història d'aquest poeta. Bé, continuem.
Voleu un altre conte misògin, oi?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A mi m'encanten.
Doncs a veure, farem la malalta o l'enllitada. Havia caigut una vegada mentre esquiava a Xamonix amb el seu promès, ara fa 10 anys. La lesió tenia alguna cosa a veure amb l'esquena. Els metges no hi van saber trobar res, ningú no veia res de normal en la seva esquena, però segons ella, l'esquena li continuava fent mal. La realitat és que mai no estava segura de conservar un home a menys que fingís una lesió, i una lesió tinguda amb ell. Però Philip n'estava molt d'enamorat i, per tant, no li hauria calgut fer tanta comèdia. Tanmateix, atrapar-lo amb fermesa i, a més, assegurar-se una vida d'oci, és a dir, passar la resta dels seus dies còmodament estirada al llit o com li plagués fer-ho, no deixava de ser un guany important. Quantes dones podien pescar un home per tota la vida a canvi de no res, ni de tan sols cuinar-li i, a més, ser mantingudes per sempre més a tot tren? Alguns dies s'aixecava d'avorriment. Quan feia sol, de tant en tant es llevava, però no sempre. Si no en feia i semblava que plouria, Christine no es trobava gens bé i es quedava al llit. Llavors, el seu marit, en Philip, havia d'anar a comprar i després no li quedava altre remei que posar-se a cuinar. Aquells dies, Christine només sabia parlar de com es trobava. Obsequiava tots aquells que la visitaven amb un llarg relat d'injeccions, pastilles i dolors d'esquena que l'havien mantingut desperta tota la nit del dimecres i de com segurament plouria per la manera com se sentia. Però sempre que s'acostava a l'agost, es trobava millor, perquè llavors sabia que marxaria a Cannes amb en Philip. Amb tot, les coses podien no anar del tot bé a principis d'agost, i llavors Philip havia de contractar una ambulància per anar a Orlí i un avió especial que els dugués a Nice. Un cop a Cannes, sempre es trobava prou bé com per baixar a la platja cada matí a les 11, nadar una estona amb l'ajuda d'un flotador i fer un bon dinar. Però a finals d'agost, a París, sofria una forta recaiguda a causa de l'excitació estiuenca, tots aquells àpats abundants i l'esport físic en general, i un cop més es veia obligada a fer llit, amb bronzejat inclòs. Els qui la visitaven, de tant en tant els mostrava unes cames ben morenes, i llavors sospirava de records de cans mentre es tornava a tapar immediatament amb la manta. Setembre anunciava ja el començament del trist hivern. Philip no podia dormir amb ella. Tot i que ell realment pensava que es mereixia alguna cosa més pel molt que havia treballat per poder pagar les incomptables factures de metge, radiòlegs i farmàcies, s'hauria d'afrontar amb un nou hivern solitari, però aquest cop ni ho podria fer en la mateixa habitació que ella, sinó la del costat. I pensar que jo sóc el causant de tot això, deia Philip a un dels seus amics, per haver-la portat a Chamonix. Però per què sempre que arriba l'agost es troba millor? Va replicar-li l'amic. Tu t'ho creus que és una malalta de debò? Recapacita, home, per Déu. Philip certament comença a recapacitar, ja que eren bastants els amics que li ho havien dit. Això li agafa molts anys, concretament molts agostos a Cannes, a un preu que excedia de molt als estalvis d'11 mesos sencers, i molts hiverns dormint gairebé sempre a la cambra dels hostes i no amb la dona que ell estimava i desitjava. A l'últim, durant l'11è estiu a Cannes, Philip ha replegat tot el seu coratge, nedar mar endins darrere de Christine amb una agulla entre els dits. Llavors va clavar-la-hi i feu dos forats, un a cada costat del flotador. No estaven massa lluny de la costa, l'aigua sols els cobria una mica els caps. Philip no es trobava en bona forma. No sols estava tornant calb, fet que en una circumstància com aquesta no tenia la menor importància, sinó que començava a tenir una panxeta considerable, la qual cosa ell creia que no hauria passat si durant aquests últims 10 anys haguessin fet normalment l'amor. Amb tot va aconseguir d'enfonsar-la per bé que no li fou fàcil de mantenir l'equilibri. Els seus confusos moviments van semblar a les poques persones que ho veieren els d'una persona que intentava salvar-ne una altra que s'ofegava. I és clar, això fou el que va explicar a la policia i a tothom que li ho demanava. Christine, tot i que tenia suficient greix per flotar, s'enfonsà com un tros de plom. Claro. Tret de les despeses de l'enterrament, Christine no va suposar cap pèrdua més per en Philip. De seguida desaparegué la panxeta que tenia i, amb gran sorpresa seva, es trobà en una immillorable posició econòmica. Els amics van felicitar-lo d'una manera cortesa i abstracta. No podien dir-li «gràcies a Déu que t'has desfet d'aquella filla de puta», però s'hi acostaven tant com podien. Al cap de 6 mesos va trobar una noia molt simpàtica, plena d'energia, a qui li encantava cuinar i fer l'amor amb ell. A Philip, fins i tot, el cabell va tornar a créixer.
Pobre, estava calvo. Calvi tot estava...
Sí. Ja està bé, això, veus?
Sí,
sí, sí.
S'ha rebé, en vez de caer-se-li el pelo, le sale. Eh?
Sí, sí, sí.
El éxtasis, de Amado Nervo.
Ah, vale.
Cada rosa gentil ayer nacida, cada aurora que apunta entre sonrojos, deja mi alma en el éxtasis sumida, nunca se cansa de mirar mis ojos, el perpetuo milagro de la vida. Años ha que contemplo las estrellas en la diáfana noche española y las encuentro cada vez más bellas. Años ha que el mar conmigo a sola de la ola excuso las querellas y aún me plasma el prodigio de las olas. Cada vez hallo la naturaleza más sobrenatural, más pura y santa. Para mí, enrededor es belleza y con la misma plenitud me encanta la boca de la madre cuando reza que la boca del niño cuando canta. Quiero ser inmortal con un ser intensa, porque es maravilloso el panorama que nos brinda la creación inmensa. Porque cada lucero me reclama, diciéndome al brillar, aquí se piensa, también aquí se lucha, aquí se ama. Y una cosa cortita ahora, que es anónimo. Quiero y no quiero querer, a quien no queriendo quiero, he querido sin querer y estoy sin querer queriendo. Si por mucho que te quiero, quiere que te quiera más, te quiero más que me quiere. ¿Qué más quiere? ¿Quieres más?
Está bien. Además, es un trabalenguas también.
Es un trabalenguas, sí. Ayuda, ayuda.
Molt bé, continuaré jo i després la Susana. Jo continuaré amb el llibre de El Jardí Llunyà, de Josep Piera, de l'Edicions El Valencí, d'Edicions 62. I continuarem amb els poetes de l'Al Andalús i amb aquest poeta que es diu Ibn Shuhait, de l'any entre el 992 i el 1035. La vida d'Ibn Shuhait, marcada per la passió, acabarà en tragèdia. No sols visqué la caiguda del califat de Còrdoba i implorà la ruïna, sinó que patirà la presó i, malalt, sofrirà una llarga agonia que, mig paralític, l'abocarà a la mort. Tingut
per un lúcid intel·lectual entre els savis erudits i els estudiosos, serà també considerat un revolucionari i perseguit a causa de les seves idees heterodoxes. Hi ha qui, per la vida que dugué, el definirà com un depravat i un borratxo, sense deixar mai, però, de reconèixer el talent que l'honorava. Va escriure una epístola dels genis, on narra el viatge d'un poeta al paradís, una obra que influí fortament en altres de posterior. La majoria d'historiadors en fan de Còrdoba, on va viure i va morir. D'altres diuen que va néixer a Dènia, d'on marxà, ben jove a buscar l'èxit adulador de la cort i la fama com a poeta. En sentir prop la mort, escrigué un adolorit plany, dirigit al millor amic, Ibn Zam, perquè fos llegit al seu soterrat. Ara que veig que la vida se'm gira, ara que sé que la mort la tinc prop, en un amagatall viure voldria, dalt la muntanya, sol, menjant llavors, per sempre més bevent l'aigua de pluja, que freda i clara roman els cocons. I aquest és un altre poeta de l'Al-Andalus. Continuem.
Us explicaré aquest conte. Una nit de tempesta. Al port de Japó, un pescador sortia a treballar a la mar, com cada nit. Era fosca quan el seu vaixell surava a alta mar. No hi havia llum ni estels, estava molt ennuvolada. Era un pescador com un altre que sortia per feina. Va ser una nit molt llarga, dolenta, no pescava gens i de sobte es va espatllar encara més. Es queixava de la seva mala sort, maleint el cel i la terra, quan una tempesta va començar a aixecar-se. Les onades eren altíssimes, de 6 metres d'alçada per sobre la seva embarcació. Va durar tota la nit gairebé, i el pescador encara maleïa més i més fort, quan es va trobar un pobre home agafat amb un tabló que surava com podia cridant auxili. El pescador el va agafar com va poder i el va estirar dins del seu vaixell. L'home va caure en bocaterrosa, treia aigua per tot arreu. Estava desfet. Quan va veure el seu aspecte, va deixar de maleir i el va ajudar. Aquell home que va naufragar no sabia qui era. Havia naufragat i prou. Ell ocultava la seva identitat, dient que era un home com un altre, però quan van arribar al port, ell va descobrir la seva identitat. La seva esposa l'esperava a casa, tota amoïnada, el va rebre molt preocupada. Aquell home, salvat li va dir, molt agraïda, ai, aquell home el va salvar. Ella portava un kimono amb bordats daurats, la seva llar era ple d'objectes preciosos que havia portat dels seus viatges. Ja ho veus, sóc ric, va dir el mercader, i tu m'has salvat sense saber qui sóc. Tu m'has salvat i jo et salvaré a tu. Com m'has ajudat, jo també ho faré amb tu. Vine amb mi, els meus viatges són llargs i jo ja sóc vell. Necessito que m'ajudis a portar el meu vaixell. M'has salvat del temporal sense saber qui sóc. Has demostrat que tens molt bon cor i puc confiar en tu. Després d'aquestes paraules es van abraçar i van tacar el tracte. Això s'ensenya que no teníem que queixar-nos mal per nostre destí, perquè sempre pot haver algú que nosaltres podem salvar de la seva desgràcia. Aquell home va tornar a néixer per una mà amiga. Tots podem ser un nàufrag, alta mar o una mà amiga.
Bebé, ya... ¿Sabe qué pienso?
¿Qué?
Que la mejor durante su ausencia ha dejado su influencia. Primero fue lo del arroz, ¿no? El cuento
sí,
del arroz
sí.
Y ahora el japonés.
Sí.
Muy bien.
Bueno.
Ahora, Silvia.
Vale, doncs...
Se t'han acabat els contes i ara fas un poema, no?
No s'han acabat, però no. He pensat que prou de misogínia, no? Parem una soneta amb la misogínia. I bé, Ara volia llegir un parell de poemes d'en Gabriel Ferrater, perquè l'altre dia estàvem així parlant una miqueta, comentant després de la mort del Castellet, no? I ens va fer gràcia o una certa paneta, no? Quan deia això, que ell havia viscut massa temps sol, no? Referint-se que els seus amics, la seva colla, s'havia mort feia molt de temps i s'havia quedat ell sense els amics de joventut. I bé, un d'ells era en Gabriel Ferrater, també de la colla del Barral, que sempre els havia dit als seus amics que no arribaria als 50 i per complir-ho es va suïcidar una miqueta abans de fer els 50. I ens va deixar molts, molts grans poemes i molt bones traduccions, i ara doncs llegiré un parell d'ells.
Qué fuerte le dio el cumplir su palabra, ¿eh?
Sí. Hi ha gent que...
Por cumplir su palabra.
Hi ha gent que quan fa una promesa... No. Bueno. A veure. El primer que...
Bromes a part.
Exacte. El primer es diu El secret. Vindrà el dia més llarg d'algun llarguíssim estiu. De bon matí, abans que el telèfon no ens cridi a la platja o a bosc, ens n'anirem. Prendrem el tren més lent i baixarem a la tercera estació, en un poble de terra sense vers. El disc vermell d'una taverna ens donarà els senyals. Creurem, ens asseurem i tot el dia, mirats però sense mirar, ens prendrem la tèbia cervesa del silenci. Tornarem ben segurs que cap record no ha nascut en nosaltres. Quan trobem el primer amic, comprendrem que aquell dia ha estat el del prodigi, que s'han dit el mot senzill i just, i tothom riu. Riurem també i guardarem el secret, i sobretot després, quan els turmenti d'haver-se descobert que no es volien tal com eren i hauran tornat a ser, i s'agermanin tots en l'odi mutu, callarem. Que no sàpiga ningú, que no vam dir ni sentir res, que puguin odiar-nos també fraternalment. I el segon que volia llegir es diu El mutilat. Jo sé que no l'estimes, no ho diguis a ningú. Tots tres, si tu ens ajudes, guardarem el secret. Que ningú més no vegi allò que hem vist tu i jo. De la gent i les coses que us han estat amics, ell se n'amagarà. No tornarà al cafè que és fet per esperar-te. Vindran mesos amb berra. Serà lluny de les taules de marbre on us servien les ostres i el vi blanc. En els dies de pluja no mirarà l'asfalt on us havíeu vist, quan no es trobaven taxis i havíeu d'anar a peu. No obrirà més els llibres que li han parlat de tu. Ignorarà què diuen quan no parlen de tu i, sobretot, hi pots comptar, ni a tu ni a mi... No ens farà saber on para. S'anirà confinant dins de les terres llunyanes, caminarà per boscos foscos, no el sobtarà l'atzagaia de llum de la nostra memòria, i quan sigui tan lluny que mig el creguem mort, podrem recordar i dir que no te l'estimaves. No ens farà cap angúnia de veure com li manques. Serà com un espectre sense vida ni pena. Com la foto macabra d'Ingel Cassé, que orna un aparador i no ens fa cap efecte. Per ara, no ho diguem. No trasbalsem la gent mostrant-nos la ferida sagnant i purulenta. Donem-li temps i oblit. Callem fins que ningú, ni jo mateix, no el pugui confondre encara amb mi. Vinga.
Déu-n'hi-do.
Bueno, como tú dices de trabalengua, vamos con ello, con unos cuantos.
Vale.
El trabalengua hay que decirlo rápido, ¿no?
Claro, si no...
Si alguno quieres... Repetir-lo perquè lo repita.
Bueno, ja ho provarem un altre dia, per això. Ens hem d'entrenar abans.
Si la sierva que te sirve no te sirve como sierva, ¿de qué sirve que te sirva de una sierva que no sirve? Tengo un tío cajonero que hace cajas y calajas y cajitas y cajones, y al tirar de los cordones salen cajas y calajas y cajitas y cajones. Poquito a poquito, paquito, empaca poquitas copas, poco paquete. A cuesta le cuesta subir la cuesta, en medio de la cuesta vais a cuesta. ¿Usted no nada? No traje traje. El cielo está encapotado, ¿quién lo desencapotará? El que lo desencapotare, buen desencapotado será. Yo compré pocas copas yo pagué. El vino vino, pero el vino no vino, el vino vino vinagre. Y el último... Los cojines de la reina, los cajones del sultán. Los cojines y los cajones, ¿en qué cajonera van?
¿Repetía ese? Lo dejamos para otro día.
¿Yo? Bueno, aquí dos contes són molt curts. Els he baixat d'internet i un es titula L'ego i l'altre El gato. El primer ministre de la dinastia Tang tenia gran fama i poder i riquesa, però no se considerava a si mismo humilde i devoto budista. Visitaba a menudo a su maestro preferido Zen para estudiar bajo su instrucción y parecía llevarse bien entre maestro y discípulo. Un día el primer ministro le preguntó a su maestro: «Maestro, ¿qué es el ego?». Y él respondió: «¿Qué clase de pregunta es esa, tan estúpida?». Entonces el primer ministro se encendió de ira y aquel maestro se sonrió y dijo: «Esto, excelencia, es el ego». Esa ira que tú tienes, ¿no? El gato. En un monasterio budista, a la hora de la oración, había un gato que siempre maullaba. El maestro dijo a su discípulo: «Coge el gato y átalo». Después de esto, cada día a las horas de las oraciones, el maestro repetía: «Coge el gato y átalo». Pasó mucho tiempo y el maestro murió. Hubo entonces otro maestro, que a la hora de las oraciones pedía a un monje: «Coge el gato y átalo». Murió el gato y en su lugar hubo otro gato. Y el maestro a la hora de las oraciones decía: «Coge el gato y átalo». ¿Cuántas veces pasa como en el cuento hacemos algo porque alguien lo estableció así? No lo hacemos por nuestra propia cuenta. Sin pensar, actuamos sin analizar las cosas.
Costuma pasar.
Un momento nada más. ¿Sabéis que animal es animal dos veces?
Sí, el gato.
¿Por?
Es gato araña.
Es gato y es araña.
Yo tengo aquí también un molcurtet también. El emperador observó las usadas que estaban sus ropas y le dio dinero para que comprase otras a Yamaoka. En el siguiente encuentro, Yamaoka iba vestido de viejo. «¿Qué ha sido de tu traje nuevo?», preguntó el emperador. «Di ropas a los niños de su majestad», explicó Yamaoka.
Continuaré amb Josep Piera, amb el jardí llunyà, i ara amb un poeta que es diu Umm al-Kiram. Aquest és del segle XI. Entre les princeses d'Al-Andalus, el record més delicat el dedicar-lo al Umm al-Kiram, la filla adolescent del rei Mutassim d'Almeria, cèlebre per les seves poesies que va escriure i en particular per les que dedicà a l'amant, el jove As-Samar de Dènia. És com la boca en entrevels als historiadors, fent un misteri de la seva vida. Altres cròniques conten que el pare, entusiasmat davant la intel·ligència de la filla, li buscà els millors mestres per donar-li una educació acurada, digna del seu rang i condició. La princesa aviat compongué tendres càssides dedicades al bailet amb qui va, on qui cada vespre estopava fugazment el jardí secret del palau. As-Samar, innocent com la lluna, de lluny la mirava i pentinar-se tristament davant l'espill de l'estany. Umm al-Kiram cantava enamorada, sense adonar-se'n. Umm al-Kiram es planyia en plaer quan veia l'amat, preciós com una encarnació de mots que aprenia dels clàssics. La princesa brodava els més purs sentiments d'ànima, nit rere nit, amb subtil cal·ligrafia. Tranquilló fràgil, a mercè del riu impetuós de les paraules. Tan apassionat va ser aquest amor imaginari, tan bonics els versos d'Umm al-Kiram escrivia que finalment tota la cort va saber d'aquell secret. I arribà l'alba. Els poemes, coloms missatgers, li dugueren la desgràcia. Les cròniques afirmen que el bailet aviat va desaparèixer. Va auxir-lo el rei Ofès? O revengueren a qualsevol mercader de Dènia? Hi ha qui diu si As-Samar era un eunuc i negre. Un eunuc i negre? Un jove esbel, agraciat i de cos mascle com un geni entrevist a la foscor d'un jardí. Això d'enamorar-se de les princeses passa el que passa.
Doncs farem l'últim conte misògin de la tarda. Farem un que es diu La ballarina. Diu: ballàvem meravellosament junts i ens ens d'un costat a l'altre de la pista al compàs dels ritmes tan eròtics del tango i de vegades del vals. A l'edat de 20 i 21 anys, respectivament, Claudette i Rodolphe esdevingueren amants. Van voler casar-se, però el seu empresari va pensar que resultaven molt més excitants si no ho estaven. Per tant, continuaven solters.
El night club on treballaven es deia el Rendezvous i era prou conegut entre una clientela d'homes cremats de mitjana edat com una cura segura contra la impotència. Només cal que vingueu i mireu com ballen Claudette i Rodolf, tothom deia. Els periodistes, per tal de fer més atractives les seves columnes, qualificaven aquell número de sadomasoquista perquè Rodolf tot sovint semblava que estava a punt d'estrangular Claudette. L'agafava pel coll i avançava, tot doblegant-la cap enrere o bé retrocedia, tant era, amb la seva presa ben subjecta, i de tant en tant la sacsejava pel coll, fent, per manera, que la seva cabellera s'agités furiosament. El públic contenia la respiració, sospirava i se'l mirava fascinat. Mentrestant, el bateria del grup accelerava el ritme fins a perdre l'alè. Claudette va deixar de dormir amb Rodolf perquè es pensava que l'abstinència despertaria el seu desig. De fet, li resultava massa fàcil excitar Rodolf mentre ballaven i després l'abandonava bruscament per sortir a rebre els aplaudiments i les rialles dels espectadors. Pocs imaginaven que Rodolf havia estat abandonat realment. Claudette era capritxosa però no tenia cap projecte en concret i començà a sortir amb un home panxut, bonifaci, ric i generós que es deia Charles. Fins i tot va dormir amb ell. Charles aplaudia ben fort quan Claudette i Rodolf ballaven, ell amb les mans al voltant del coll d'ella i ella ben repenjada cap enrere. Esclar, Charles es podia permetre el luxe de riure perquè després se l'enduia al llit. Com que els guanys depenien de tots dos, Rodolf li fou molt franc. O deixes de veure en Charles o no torno a ballar amb tu. O si més no, no tornaria a actuar tot posant-li les mans al coll fent veure que l'escanyava i això era precisament el que els clients buscaven. Com que l'ho deia molt seriosament, Claudette va prometre-li que no tornaria a anar al llit amb en Charles. Es mantingué ferma en la promesa i en Charles cada cop se'l veia menys. Menys al rendezvous, fins que arriba un dia en què va deixar d'anar-hi. Però Rodolf, al cap de poc temps, comença a adonar-se que Claudette es veia amb dos o tres homes. Se n'anava al llit amb ells i el negoci aviat prosperà molt més que no amb el ric Charles, el qual, després de tot, només era un sol home amb un sol grup d'amics a qui portar el rendezvous. Rodolf va pregar-li que tallés amb tots tres. Ella li ho prometé. Tanmateix, ells, o bé uns missatgers carregats de notetes i flors, continuaren freqüentant el camerino gairebé totes les nits. Rodolf, que feia més de 5 mesos que no passava una nit amb ella, tot i que els seus cossos cada nit davant de més de 200 persones s'emmotllaven l'un amb l'altre, Rodolf una nit va ballar un tango magistralment i, com sempre, l'agafava amb força mentre ella s'inclinava cap enrere. «Més, més!», cridava el públic, compost majoritàriament d'homes quan les mans de Rodolf estrenyien el coll d'ella. Claudette sempre fingia que sofria, que estimava Rodolf i que sofria en mans de la seva passió durant el ball. Aquest cop, però, no s'aixecà quan ell se'n desprengué, ni tampoc va ajudar-la com solia fer-ho. L'havia estrangulat amb tanta força que ella no havia tingut temps ni de cridar. Rodolf es retira del petit escenari i deixa estesa a Claudette perquè uns altres la recollissin.
Aquest és el colmo de la misogínia.
No és aquest, ja. Bueno, avui sí que hem estrenat una nova...
Faceta,
sí.
Diguem-ho així.
Sí, és correcte, perquè no sé si és correcte, però...
Bueno, tenim el temps a sobre i volia llegir, doncs, unes tanques de Joan Ignasi Elias, que és el company del programa, i les seves tanques diuen així, seran, potser farem un parell, diu: exhaust per roques incertes de l'oratge, silent emigro, i tan fràgil és la petja del vers del temps, ignoro. Pensament cerco amb fragilitats nues, distants, fredes, com certes morts presumptes, dracs a la matinada. Nits esberlades, les solituds immenses, els cels, els pares, lleu al matí tremola amb el glaç d'hora fosca. Absort, laic, còdex, cavalcat a la lluna d'una iorfa, sobrevisc en la pluja acústica i serena. I finalment aquesta altra que diu: extramurs, sola, rebent la rosa secreta d'aquell crepuscle, ignorat pel silenci, vesso veus i oratges. Bé, estem acabant ja el temps, el tenim molt a sobre i ara hem fet un ambient aquí molt calorós i
Perquè el Salvador tingui calor.
Sí, des de luego.
Déu-n'hi-do. Però bueno, entre els contes misògins i tot això...
Li ha subit la temperatura.
I això que he llegit alguna cosa de l'Al Andalus, que això és una altra història. Bé, doncs, sabeu, dijous que ve continuarem... Tu pots continuar amb els... amb el que vulguis, vaja, amb el que vulguis.
Ja m'està traient sempre coses noves. No, sempre lo mismo, ¿verdad?
Bé, benvolguts oients, ens acomiadem de tots vosaltres desitjant hagueu compartit aquesta estona de tertúlia fent divulgació de la poesia i la literatura universal a través de Radio Gràcia 107.7 FM i agraïm als nostres col·laboradors Susana Domènech, Sílvia Castro i Sebastián Ruiz, així com als tècnics de la ràdio Jordi Domènech i el Dani com a tècnics de la ràdio que fan possible aquest programa. No deixeu de seguir-nos a Radio Gràcia en el punt 107.7 FM. Us esperem. Fins dijous. Adéu-siau. Us parla Salvador Barrau.